En clau de dona, amb Rita Valero.
I avui tenim amb nosaltres a la tremenda Míriam Soteras, que presenta el poemari Papel de Lija. El títol de l'obra vol ser una pista del seu punt de partida, un experiment en carn pròpia, per arrencar capa a capa les adherències que omplen la memòria i esculpeixen el jo d'ara. Una resposta a la crida encuriosida que porta l'ésser humà a preguntar-se qui és. Molt bones, Míriam.
Hola, què tal?
Doncs molt bé, amb moltes ganes de veure el teu espectacle, perquè hem tingut el plaer de tenir entre les mans el teu llibre, Papel de Lija.
Molt bé, fantàstic. Així ja n'heu preparat.
Sí, 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 sí. Hem de dir que el color verd d'aquest llibre és ben bé el color del papel de Lija, autèntic.
Sí, sí, bueno, és el color del papel de Lija, el de tota la vida, perquè ara ja es fan servir altres materials i tal, i costa una mica de trobar-lo. De fet, per poder-li enviar una mostra a en Ramon i als companys de l'editorial, va costar una miqueta de trobar aquest paper antic que tots recordem amb aquests segells com de figies pel darrere i tal, però al final ens en vam sortir i la veritat és que estic molt contenta de com ha quedat.
Sí, la veritat és que es veu molt autèntic els que hem conegut aquest paper de Lija de... antic, com dius, que ja teniu una edat. doncs sí que és veritat que ara són inclús d'altres colors i altres textures, no? Però bueno, aquest és el primer i l'autèntic, diguem-ne. El sí. Que passa que el llibre és molt suau, no és rugós.
Sí, 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 de fet, hi ha alguna gent, quan hem anat ensenyant-lo pels puestos i de més, que ens ha preguntat si era una cosa volguda, de que fos un joc de paraules al títol del llibre amb la suavitat de la coberta. I si bé, bueno, pot ser que sigui un joc, però en qualsevol cas no és un joc buscat, ha anat així.
Ha anat així, eh? De vegades les casualitats de la vida ens donen aquesta divertida contradicció, no?
Sí, sí, no, i de fet amb la portada també va passar una cosa molt divertida, que és que la companya que fa la il·lustració, bueno, estàvem una mica perduts, que no sabíem com representar aquest procés de polimenta, aquest anar decapant amb una il·lustració que fos senzilla, i ella un cop va haver llegit el poemari, em va fer una proposta, que és la il·lustració que podeu veure ara al llibre, que és una cadira amb uns papers que sembla que o surten volant de la cadira o hi arriben planejant. I la cadira és justament exactament igual que la cadira on jo a casa me sento a escriure.
Carai.
I també va ser una casualitat molt bonica. Sí, sí, va ser veure-ho i dir, ha de ser aquest.
Clar, que bo, perquè és veritat que de cadires n'hi han de tots els estils que vulguem, no? Així que coincideixi el que tu tens en el teu cap i el que ella tenia, la il·lustradora tenia en el seu cap també, doncs és fantàstic.
És bonic. Sí, sí.
I es veu perfectament això que dius, els papers que o venen o van, no ho sabem, però que en tot cas van traient capes d'aquesta cadira. Explica'ns una mica en què consisteix la teva obra.
Doncs aquest poemari de Papel de Lija, justament com deies al presentar-lo, aquest títol ja vol ser una miqueta una introducció, però és una mica el final del procés d'aquest Papel de Lija. És una mica una conclusió a la que vaig arribar mica en mica. Jo portava molt de temps obsessionada i escrivint i llegint molt sobre un tema que m'apassiona, que és el del rastre, no? De com hi ha coses que es desprenen d'una part de si mateixes i esdevenen una altra cosa diferent, i com hi ha altres coses o altres éssers que incorporen aquella capa, aquella cosa que ve d'una altra, però que també se la fan seva i d'alguna manera també fan una transformació per esdevenir una altra cosa. I m'interessava molt això perquè al final, jo ho he explicat una mica metafísic, però al final de rastres de coses n'hi ha a tot arreu, vull dir, des d'esquitxades a una cuina, a carreteres, al cos nostre, a la nostra manera de parlar, a la nostra cultura, vull dir que és una cosa molt viva i molt universal, no? I el que jo intentava buscar, la pregunta de la que surt el poemari, perquè jo sempre penso que quan una persona escriu sempre sempre està intentant fer-se o respondre una pregunta, i la pregunta que a mi em voltava pel cap i a la que respon aquest poemari o que vol respondre és què passaria si ens anem desprenent de totes aquestes capes, de totes aquestes adherències que ens venen de coses que ens han sigut alienes però que ja ens hem fet nostres, si les anéssim decapant mica en mica, què quedaria sota, no? Primer quedaria alguna cosa.
Ara, t'anava a dir.
Exacte, no?
És correm el perill que no quedi
que
res.
Que no quedi res, no? I si en quedés alguna cosa, saber si allò realment podem dir que som nosaltres, no? Mm-hmm. Que és la nostra essència de cadascú individual. I una mica això és el que intenta fer el poemari. Cada poema intenta fer físic, a través de la paraula, fer present un d'aquests rastres, una d'aquestes petges de les coses que ens envolten, uh-huh. dels espais, dels efectes, de la família, de l'herència, i cada poema el que intenta fer és aquesta espècie d'exorcisme, de fer present aquest rastre per intentar anomenar-lo i, un cop ja és present, esborrar-lo, no? Uh-huh. Passar-hi el paper de vidre i mirar si què queda sota. I és un camí una mica d'aprofundiment, no? El poemari va una mica de fora cap a dintre en aquest sentit.
Llavors, traient totes aquestes coses i fins i tot les experiències viscudes, suposo, has trobat resposta a la teva pregunta?
Bueno, jo crec que cada lector, almenys el que m'agrada pensar, en trobarà les seves. Per mi ha sigut una experiència... Jo no sóc molt amiga dels discursos a favor de l'escriptura terapèutica, però inevitablement quan escrivim sobre coses que ens afecten i que ens importen. I és inevitable que hi hagi un cert procés transformador personal en el moment d'escriure, buscat o no, i que cadascú l'utilitzi fins al punt que vulgui, no? Però és bastant inevitable, i per mi sí que ha existit aquest procés. O sigui, jo he descobert moltes coses pròpies i molt petites, no? molt singulars. Però també, a mesura que he anat compartint aquests poemes, també veig que cadascú li troba el seu propi rastre, no? Que potser de la cosa molt singular i molt petita de la que jo estava parlant, és impossible que una altra persona la trobi, perquè és una cosa de cadascú, no? No és repetible la meva experiència. Clar. Però sí que m'ha fet molta il·lusió i molta alegria veure com cadascú, quan ha llegit un poema, ha trobat la seva pròpia experiència al darrere i ha trobat el seu propi rastre. De vegades per polir-lo o de vegades per estimar-lo encara més, no?
Clar, 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 perquè hi ha coses que potser ja t'estan bé, no? Que continuar portant-les, no les has de rascar i treure-les, sinó que bueno, que després de veure-les i donar-los nom i saber d'on venen, doncs també te les pots fer teves, no?
Que hi passem el paper de vidre, però de vegades és per fer-ho lluir, no per descendre'ns,
no? Exacte. Si més no, doncs un gran viatge d'introspecció. I veiem aquí a l'apartat Muesques, que està cap al final del llibre, que està dividit en tres parts.
Sí, és aquest recorregut una mica d'anar de fora cap a dintre. Jo quan em vaig plantejar fer el poemari tenia molt clar que no volia fer un recull, sinó que volia tenir l'experiència de construir alguna cosa des de zero i d'una manera molt estructurada. Jo tinc un cap una mica d'Excel, una mica quadriculat de vegades, I sí que vaig voler treballar l'estructura del poemari i cadascun dels poemes com uns forats d'una estructura preconcebuda que haguessin d'anar-se omplint. I de fet vaig empaperar la casa de papers blancs i pòstits per sobre perquè era tota aquesta estructura, que anava canviant perquè era una cosa viva, però sí que aquesta estructura en tres parts respon una mica a aquesta cosa més quadriculada de voler anar passant cada part del viatge i fent cada aturada de manera molt específica. Per això, la primera part és una mica més des d'en fora, parla d'espais, de temps, de context. La segona part va una miqueta més endins i ja parla d'efectes, de veus, de persones. Jo identifico molt les relacions de les persones amb les veus. I la tercera part, que potser és la que per mi ha estat més complicada d'escriure, que m'ha demanat un esforç d'això que deies, no? D'aquesta introspecció una miqueta més intensa, és la que parla de l'herència i de la sang, hi ha molt de la infantesa, hi ha moltes imatges molt universals de la infantesa que m'han sigut molt útils com per poder parlar de coses de lo millor que no són explícites del poemari, però que per mi i per qualsevol que escriu sí que surt una cosa molt personal, i per això té aquestes tres parts. I de fet, a mi m'agrada dir que el poemari té una quarta part perquè està molt ple de cites.
Ah,
els poemes
mateix.
Del poemari, exacte, sí. Els poemes no tenen títol, però molts tenen comencen amb una cita d'algun poeta o d'algun novel·lista que per alguna cosa a mi m'ha fet despertar o m'ha fet ubicar aquell rastre que jo buscava.
Uh-huh.
I aquest ús del metatext, de tots els textos que acompanyen a un text de creació i que de vegades no li donem gaire importància, sí que volia que tinguessin aquesta funció també fins a cert punt de part del llibre.
Clar,
i està conformada per les veus que a mi doncs, també m'han ajudat a configurar o a intentar anar trobant una veu pròpia, no? Perquè al final escrivim el que llegim també, no?
Clar, és una mica les teves influències o el que, bueno, com bé deies tu, no? El que t'ha fet despertar per poder parlar d'aquell tema en concret, que és una mica, bueno, aquestes petites capes que podem anar tenint. I tot això enmarcat per un primer grito i un grito último, que són el primer i l'últim, no?, dels poemes, bueno, tot i que després hi ha una pila aquí tot plegat.
Sí, no, jo amb això també amb en Ramon, amb l'editor, havíem tingut grans converses perquè em deia, ostres, el poema final quin és, no? Però clar, per mi era com que tot té un sentit molt d'embolcallar, hi ha com diversos papers que van embolcallant el cos del poemari.
Mm-hmm.
Aquest primer és d'aquests dos gritos que comentaves, que per mi són dos poemes en el que parla no és la veu poètica, sinó la veu del rastre,
sí.
que comença fent una crida, dient una espècie de manifest, no? Estic aquí, busca'm, i acaba dient una altra cosa que no desvetllarem, però que és aquest mateix rastre també el que parla. No?
Clar, 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 clar.
Però no volia renunciar a aquest punt final d'epíleg, també fent un paral·lelisme, que també n'hi ha al començament i al final, de dos poemes molt curtets que per mi són una concentració molt, molt treballada i molt buscada del que al final vol dir tot el poemari, i de fet l'últim poema és el que podeu llegir a la portada.
Sí, sí, fantàstic. Fantàstic. No sé si ens el deixes llegir o te'l saps
tant,
de memòria.
I tant, sí, endavant.
Bueno, no vull fer... Aviam, la meva veu no és la teva, està clar. Arráncale al mundo la letra que le sobra para hacer silencio. Meravellós, meravellós poema.
Que bonic sentir la teva veu, Rita.
Doncs així l'estructura la tenies ja ben pensada, perquè ens parlaves d'aquests pòsits que anaves col·locant per casa, però no sé si els vas haver de moure moltes, moltes vegades fins a trobar aquesta forma final que té el llibre.
Moltes, perquè bueno, és que jo suposo que ens passa a tots, no? que parteixes d'una idea, sembla que tens la idea, no? I quan hi vas entrant i la vas aprofundint i la vas materialitzant, venen moltes altres coses que no formaven part d'això, i n'hi ha d'altres que vas descartant, no? Llavors, aquesta estructura s'ha mogut molt. Sí que és veritat que la quadrícula és la mateixa, però han entrat i sortit moltes coses. I a mi també m'agraden els processos, fer-los llargs, no? Aquest poemari, escrivint-ho, van ser prop de 2 anys, i m'agradava aquesta idea de poder donar tot el temps necessari perquè les coses se sentessin.
Uh-huh.
Hi ha moltíssims poemes descartats, però jo crec que al final el que ha quedat és sí que segueix aquell patró inicial, no? La part més de forma que jo buscava sí que l'hem pogut mantenir fins al final.
Què fas amb els poemes descartats? Ara m'ha entrat la curiositat.
Bueno, doncs suposo que estaran en un meravellós calaix. No, de vegades són llavors d'altres coses.
Clar.
No? Uh-huh. Hi ha poemes dels que t'enamores. És molt perillós també enamorar-se dels poemes. Això, em vaig parlar un dia amb una poeta que me l'estimo molt, amb la Míriam Cano, que em deia, ostres, és perillosíssim enamorar-se dels poemes que escrivim, no? Perquè si te l'has enamorat no els pots retallar, no els pots modificar, no els pots mutilar, i és com una cosa que et sap greu, no? I és perillós, però ens passa, no? Llavors sí que hi ha un calaix allà d'enamoraments platònics, que ja veurem si un dia troben el seu destí.
Bueno, tant de bo siguin llavors per una altra obra, si més no tan bonica i tan profunda com aquesta. Què és el que poden fer els nostres oients i les nostres oients si volen adquirir aquest llibre? Perquè amb tantes coses boniques que hem dit, estic segura de que voldran tenir-lo i gaudir-lo.
Doncs el llibre a la web d'Edicions Tremenda, uh-huh, el trobeu molt fàcil i us l'envien a casa, i a més una gent fantàstica que estaran encantades d'enviar-vos-el si el voleu. I si no, a qualsevol llibreria, com que Tremendes també és una editorial que treballa molt per tenir una distribució fàcil, a qualsevol llibreria de confiança, si el demaneu també us el portaran. I dic que fàcil ho és.
I tant que sí, i tant que sí. Ho tenim ben fàcil per poder-lo adquirir. Com és que et vas dedicar a la poesia, Míriam?
Bueno, jo crec que va ser una mica inevitable. Tothom que conec, que sé que va dedicant, gairebé no recorda el moment en què va començar a escriure. Suposo que és una manera de viure, un fet tan lligat al fet de viure que és una mica inevitable, que ens agrada escriure, doncs escrivim, igual que el que li agrada pintar o que el que li agrada caminar. Uh-huh. I va arribar un moment en què, per casualitat, allò que per mi era una cosa molt personal i molt que només era per mi, em vaig sentir, entre cometes, obligada a compartir-ho, perquè jo anava molt a escoltar poesia dels altres, i va arribar un punt que els altres em van dir: no, escolta, tu ja ets l'única persona que sempre vens de públic i mai llegeixes res, no? T'has d'atrevir. Si vens és perquè escrius, no? I un dia em vaig atrevir, i a partir d'aquí doncs va començar a tenir vida pròpia el que escrivia, i anar-ho compartint i anar trobant maneres de poder-ho compartir amb més gent. Vaig descobrir també el plaer de compartir-ho, i al final doncs també aquest procés de publicar, que també l'he viscut amb molt de carinyo, perquè jo també havia fet d'editora, doncs també ha estat molt bonic.
Estàs ara a l'altre costat, doncs, no?
Sí, 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 sí. Els dos costats són molt, molt difícils, eh? Clar. No sabria dir-te quin dels dos és pitjor.
Clar, clar, clar. Perquè una en primera persona estàs escrivint i donant tot això de tu, i en l'altra has de decidir tota una sèrie de coses que també, bueno, són complicades, no?
Sí, 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 no, és estar en el punt de vista del lector, no?, el ser editor.
Clar.
I és una feina fantàstica, i la gent de Tremendes fan una feina fabulosa de treure de nosaltres el millor possible, no? No només d'acompanyar-te en la tria i en que allò sigui correcte, sinó també a fer-te treballar, no?, i a fer-te buscar una mica més, esforçar-te una mica més, i això també és una cosa que em venia molt de gust, no?, de tenir uns companys de viatge.
Clar, perquè la feina d'escriptor o d'escriptora és més aviat solitària en moltes ocasions, no?
Sí, jo, per mi sí. Hi ha alguns moments en què tens el que en diuen el lector zero, no?, de que tens els teus tres o quatre persones que els hi pots confiar un text que encara potser no està del tot acabat, per tenir una mica de feedback, que és una cosa també molt bonica, uh-huh, però al final ets tu, no? I estàs sol. I el procés de publicar per mi era això, per mi era fer un viatge acompanyada, no? I la veritat és que l'experiència ha sigut, ja dic, molt xula, molt enriquidora, i encara ho és, perquè cada dia han passat coses amb en Ramon, vull dir que està sent una cosa molt viva i molt, molt bonica.
Que bé, quina meravella. Doncs amb moltes ganes de... Jo, com que ja tinc el plaer de tenir el llibre, moltes ganes de rellegir-lo, perquè de veritat que cal una segona i una tercera lectura per acabar d'empapar-te de tota la profunditat de les paraules i de tot el que et desperta aquest paper de l'hija de Míriam Soteras. Moltíssimes gràcies, Míriam, per atendre'ns, i molt bon espectacle.
Gràcies a vosaltres, Rita. Una abraçada.
Una abraçada. Noms de dona. Una petita mostra. Petjades noves en la història.